de patates.
La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, avui amb el quintet titular, amb el quintet habitual. Què tal, Toni Muñoz? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Mira, un altre dia per aquí, no?
Sí. Manera...
Això, perdona, perdona. Això és com dir... Anar fent.
Salutació rutinària, sí. Però fastigosament rutinària, no? Què tal, Mireia Garolera? Com va? Millor?
Jo estic més bé que el Toni, sí.
Ah, bé, està bé, està bé.
Perquè el veig tan avall. Que...
Però ensorrat, eh? Què tal... Mira, és que ara no sé si saludo de Clara Molins. Què tal, Clara? Bon dia.
Bé, bon dia.
Hola, Xavi Puig, bon dia.
Bon dia,
hola,
Xavi
bon
Puig.
Dia, un dia menys perquè s'acabi la temporada. Ja.
Compte enrere, recta final.
Si encara no ha arribat ni Nadal. Ja esteu, no ha arribat ni Nadal.
Ja esteu amb el Blue Monday? Sí, això? Quan és això? Què tal, Jordi Beltrán? Bon dia, per cert.
Molt bon dia.
Deien allò del dia més trist.
El gener és el Blue Monday.
Us, sí. Encara us falta molt per ser el dia trist.
Però aquesta setmana semblava Blue Monday. Plovia, era dilluns, bueno. Tristesa, fred...
Però aquesta, que és molt d'hora, de temporada. Nois, no podeu estar tan ensorrats.
Cada dia és Blue Monday.
Cap avall.
Però, escolta, no està malament, mira, des del think tank de la tertúlia de patates, la literatura aquesta d'autoajuda, a l'inversa, no? Literatura de destrosses, no? Personals.
Literatura de deprimir a l'audiència.
Depressiva, literatura depressiva. La literatura de, escolta, res millorarà...
Acceptem-ho ja, és la manera
d'afrontar-ho. El que et proposis et sortirà malament.
Això acabarà amb tararit i coses així.
Aquesta és l'actitud.
Exacte, això... Acabem-ho ja.
Això per tota aquella gent que a més vull dir, està de pont llarg, vull dir, certament llarg, hi ha gent que ja dijous ja no van a treballar, imagina't, que és una cosa escandalosa, o sigui, els hi tinc mania profunda. Però des d'aquí, amb tot el carinyo, que gaudiu d'aquests dies de vacances que teniu. Recordeu, sobretot, que continua en marxa i està obert la calma
la
de
calma.
Platja
d'Aro.
Encara podem anar a fer arrossos allà i fideuàs i ara se m'acudia amanides, tataquis,
no sé,
calamars.
Postres que vulgueu.
Postres de músic, no sé si tens.
Fan poke?
No sé si fan poke.
Perquè últimament estic veient que no paren d'obrir llocs de
tothom,
poke.
Tothom menja poke. Poke.
Bueno,
perquè en aquest cas no demaneu un poke, demaneu un arròs, demaneu una fideuà, el que vulgueu. La carta de vins, que n'hi ha molts, els còctels, perquè el restaurant es diu La Calma, restaurant cocteleria, i ja sabeu que podeu relaxar-vos allà mirant el mar, perquè a més està tocada la sorra, podeu posar un peu a la sorra i un altre peu al passeig de Platja d'Aro.
Això, en lloc de Carajillo, dos Alexandre.
Qui vol dir? Què és una Alexandra?
Esbufec!
No, és que ara ens allargaríem i jo sé que porta crema de llet. És com un Baileys més fortet, diguéssim.
Ja.
I aleshores els agradava, jo recordo que els agradava molt a les noies, i quan anàvem a alguna cocteleria sempre em demanaven Alexandra, i jo per acompanyar-les en prenia alguns... I aleshores, després, dormir amb aquella crema de llet i allò és bastant difícil.
I encara va? Això encara el
sí,
pot demanar?
Sí. Mira, va. Si algú va a La Calma, que demani a l'Alexandre i ens digui què tal. A
veure, senyors de La Calma, si ens esteu escoltant, prepareu-vos per una horda d'oients del Via Lliure demanant Alexandres al seu restaurant. Bé, qui vulgui més informació, restaurantlacalma.com o a Facebook i Instagram. Si voleu anar-hi per la cara, ja sabeu que sortegem cada dissabte, aquestes hores del matí, un àpat per dues persones per anar a La Calma, a la Platja d'Aro, amb un menú complet. No entrarem en més detalls ja. Què heu de fer? Doncs retuit. El Via Lliure... El missatge de la tertúlia de patates que acabem de penjar. Retuits només fins a les 8:00 i més enllà de les 8 ja no acceptarem més retuits o en tot cas no entraran a sorteig.
El guanyat... Si t'estan escoltant per internet...
Això, una mica ho trobava a faltar.
Em teniu matxacat amb el tema. El guanyador de la setmana passada és Xavier Gros i Segura.
Felicitats!
Que s'emporta aquest àpat per dues persones, que inclou el que inclou el restaurant La Calma de Platja d'Aro. Platja d'Aro, que, en fi, aquest cap de setmana, noi, amb l'oci nocturn obert, vull dir, allò deu ser un autèntic festival.
Tiffany's encara està obert?
Crec que va canviar de nom.
No, ja no.
I Maddox tampoc, no?
Maddox tampoc.
No,
s'han reformat.
Però hi havies anat, no?
No, hi havia anat mai. No. O sigui, quan n'hi volia anar, les van tancant.
L'última vegada que vam anar a Platja d'Aro, vam estar parlant de l'oci nocturn de Platja d'Aro, i escolta'm, era un autèntic festival, eh? I anava tot Cristo. Bé, i continua sent un referent, també, de l'oci nocturn de la Costa Brava. Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Mireia Garrulera. Vinga, Mireia.
A veure, doncs, recupero un tema recurrent de Tertúlia Patates, que és el tema dels regals, de que quan et fan un regal si trobes l'etiqueta, no? Aquest tema que hem anat tocant i tot això, però hi ha un petit matís que volia introduir avui, que m'he fixat, que m'ha passat últimament, al rebre regals. Sí. Que és, quan et fan un regal, no hi ha l'etiqueta, però hi ha una semi-etiqueta sense el preu, però que maltreta, és a dir, que és pitjor, perquè veus allà que hi havia una etiqueta original que l'han tret just perquè no vegis la xifra, però que està allà mal fotut, mal posat. I a mi encara em genera més fastigositat, això, que no pas ja veure el preu directament.
Fastigositat seria la paraula?
Mira,
si no ho sé.
No, ho trobo brutejador, Xavi, de veritat.
Brutejador, fastigositat i brutejador.
L'etiqueta aquella mal arrencada, que han arrencat el tram de la, del d'allò, però ha quedat tota la resta.
Que en comptes de tatxar el preu, el retallen.
No el retallen, l'arrenquen.
L'estripen.
El gest és el cello, que acaba de dir la Garolera. Posen un tros de cello i fan res!
Com si fos cera del bigoti,
exacte,
no?
Que queda una mica de pega de l'adhesiu en el lloc.
Sí.
Però això és pitjor, no em digueu, és vergonyós, perquè dius, home, si m'has regalat, jo què sé, un mocador de seda i amb una capseta ben maca, llavors no, que no hi hagi aquesta etiqueta escarosa al costat, no? Vull dir que no és per qui fa el regal, sinó per al botiguer, de dir, pensem en l'origen, no, botiguer, fes-ho bé, i que, o etiqueta o no etiqueta.
En les etiquetes hi hauria d'haver-hi una línia de punts, algunes jo crec que hi és, línia de punts, per on s'hagi de retallar, que allò queda més net. Un retall per treure el preu. I a partir d'aquí ja està. Ai, queda l'etiqueta amb la resta d'informació que hi hagi de quedar.
Però ja no el pots tornar, aleshores, no?
Per què no?
Home, si retalles per la línia de punts, ja estàs, com si l'haguessis fet servir, no?
Una etiqueta que estigui pensada per això.
Que la puguis... estàs innovant.
Sempre
innovant. Tant,
que es pugui retallar el preu, però la resta d'informació estigui a la resta de l'etiqueta que queda restant. M'explico? Què passa, Puig?
Els medicaments, no? Quan vas a comprar... Ara ja no, diria, no sé si encara,
que fan,
però allò que et retallen allò amb el cúter...
El codi de barres.
Amb la roba o amb el que compris. És una bona idea, el think tank patatil.
Aplicar el que ja es fa a les farmàcies, no estem inventant res, el que es fa a les farmàcies, aplicar-ho a la... Sí, a més,
jo faria... Però fan amb el cúter.
Ells ho fan amb el cúter, però ja està...
No està prou bé.
Sí, no, perdona, està trucalat, ja està microperforado, que et diuen, Saps? Ja és com si algú hagués estat marcant amb punxó al voltant, a l'entorn de la...
Que ho fan així, és una persona que va fer...
Sí, però
va fer el quadradet aquell.
A cada capsa de medicament.
La seva única funció al dia és fer aquests quadradets.
I li fan arrencar el preu del medicament, perquè no es vegi el que vol realment.
Jo, el meu punt de vista, la solució seria aquest. Un trucalament del preu que sigui arrencable.
Però pensa que els medicaments sempre són capses de cartró, no? És a dir, clar, a vegades els regals no estan embolcallats amb cartró, diguéssim.
Doncs no ho sé. Busca't una solució, saps?
Jo pensava en codi QR.
Home, codi QR.
Però
per mi, ideal.
Tothom el podria desxifrar, diguéssim, perquè fots la càmera allà i la persona a qui li ha regalat també, llavors. Complicat.
Després sempre hi ha el graciós que va tocant les coses i potser amb el dit acabarien trencant el trucalat, que veuria el preu i llavors es quedaria sense preu.
Bueno, i l'altra alternativa, que potser seria la més adequada, és no cal treure el preu.
També, sí.
Perquè estem amb la tonteria...
Transferència tot sobre la taula...
La tonteria de sempre. No surti el preu. Bueno, doncs que surti.
Aquesta mania, fins quan l'haurem de tolerar?
Si ja sabem cada dia quan va la llum...
No, i que, a més a més, si no t'agrada, aniràs a canviar-ho i sabràs el preu.
Sí. I que fas un Google i el preu et surt.
Tu fas Google dels regals que et fan?
No, però d'un producte que vols comprar, vols comparar preus i veure quin és més bé de preu.
Se li ha escapat una miradeta com dient, bueno, alguna vegada potser sigui...
No soc d'aquesta mena de persona, què va.
Muñoz, què deies?
No, que a vegades això pot ser una bona estratègia, no? És a dir, quan tu no saps què regalar, moltes vegades al final optes per una cosa que mira, em gasto una pasta i almenys que sàpiga que encara que no li agradi, que sàpiga que m'he gastat diners.
Ara.
I aleshores pot estar bé allò de dir, bueno, no me'l tregui el preu. No el tregui.
Deixi'l,
que vull que vegi quant m'ha costat això.
És per regal, sí, però regal que se sàpiga.
Exacte.
A la pregunta de, és per
si no
regal,
agrada, mira,
sí,
que sàpiga,
sí,
que
però que se sàpiga.
En aquest cas, és a dir, subratlli-ho amb rotulador, sisplau.
Exacte.
Que no pugui arrencar-ho ningú.
Això.
Exacte.
Vinga, va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a Jordi Valtran.
Bé, primer un tuit que va fer un acudit molt fàcil, però que per, diguéssim, perquè ens correspon, crec que l'he de comentar, que és, em sembla que es diu Kim Tester, un
sí.
Tuiter.
Ah, sí. Un tuitaire, vamos.
Sí, va tuitejar patates d'Olot senzilles i tristes. Perquè, clar, em vaig posar a plorar, quasi. Em va arreglar la nit, realment. I he vist, a mi se'm va anar a l'olla, i vaig començar a fer l'evolució d'aquesta cançó fent referència a les patates, no?
De paraules d'amor a patates d'Olot,
sí, i estic intentant, i veig que hi ha gent que m'acompanya per Twitter, fer tota la lletra de la cançó referent a les patates d'Olot.
Creació col·lectiva.
Bé, ho deia perquè com som tertulia de patates, crec que és un tema que hem de tocar.
Li heu fet arribar a Joan Manuel Serrat o no? Perquè canti patates d'Olot.
És que tenim, per Joan Manuel Serrat tenim un eslògan que encara no puc revelar.
També he dit una cosa. Crec que la premissa és falsa. O sigui, les patates d'Olot ni són senzilles ni són tristes.
Home, depèn de quin bar.
Però
són bones.
La premissa...
Sí, la carn aquella, després de 3 dies, s'aguanta,
però
no?
Això també és veritat.
La senzillesa ja és un factor que ni de broma. O sigui, la patata d'Olot costa de fer.
És complexa.
I trista, jo no li posaria com a trista. O sigui, pot ser dolenta o molt bona, extraordinària, però trista. Crec que no està ben resolt.
Una noia menjant una patata d'Olot després de separar-se. Plorant, en el cas de trista. Pot ser una imatge. Bé, però aquest no era el tema.
A més, allò, separant-se, la tardor i una noia i patates d'Olot, tot junts.
Cada dia és Blue Monday, cada dia és Blue Monday.
Veus? Avui estem en la onda.
Hi ha la cançó de la Clara Molins, d'aquestes que posa per tancar.
Estàs guanyant una fama.
Gràcies. Avui en portaré una altra, també, de patates tristes.
I tendres, sí.
Va,
perquè són crues, són
molt dures. Avancem, que no tindrem temps.
A veure, l'altre tema és el tema del vi.
El vi?
El vi.
Sí, què passa?
O sigui, tu tens un vi, una merda de vi, però tens una copa xula.
Sí.
Tu poses el vi allà.
Ep.
I a tu aquell vi dius, hòstia, està millor del que em pensava.
És bo aquest vi. I a la inversa. Tu tens el millor vi del món i poses allà un got de plàstic i et diuen quina merda de vi.
No. Un got de plàstic és circumstancial. És una rebella, és una camina, ho tenen copes. Però tens una copa d'aquelles baixetes que feien com tulipa de Duralex, saps? D'aquelles que alguns bars et posen allò, la dosi de sangria. Doncs ho poses allà i aquell vi tan bo dius...
Ja no.
Hòstia,
ja
m'han pres el pèl. aquest vi és... O sigui...
Condiciona
moltíssim la importància de la copa, del receptor. Per exemple, avui dia intentava veure amb un got de tub, és un tema que em sembla que una vegada ja hem tret per aquí.
Sí. Ui, sí, fatal.
És que et sents com idiota. Dius, per què estic bevent amb això?
Jo és que ja no em gasto de tot això, però ja no se'm posen de gots de tub.
Sí. Hi ha bars que ho serveixen tot.
Que encara sí,
la cervesa, tot ho...
És molt 90, no?
I 80.
El got de tub, estranyament, va passar a ocupar tots els espais de la nostra vida. No sé per què.
Perquè sortia les pel·lícules d'Alfredo Landa i tots aquests els apartaments que tenien així de ligoteo.
Jo,
tothom bevia en gots de tub.
Aquestes coses jo sempre penso malament. Jo crec que imagino que és, un, més barat,
sí.
I dos, pels bars, deu ser més fàcil netejar-ho, guardar-ho i tot això. Perquè
sabeu per què és més barat? Perquè tu poses els gels i ocupen molt espai, llavors hi ha molta menys quantitat d'alcohol.
Ah, no, però ja no parlava ni tan sols de la quantitat. Quantitat interior, però
del
got en si.
El
got barato.
Sí. Fàcil de rentar no és, Tu ara bueno,
des de,
després d'aixugar...
Perdona, Valtran, des de quan el més important a la discoteca és que els gots estiguin nens?
Home, que estem obrint un bofi.
Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a Toni Muñoz.
Doncs mira, jo aquesta setmana m'ha sorprès que vaig anar a un restaurant i és que últimament vaig a restaurants com... Diguéssim, la modernó ha envaït la carta i els menús, no?
Sí.
És a dir, sempre tu ja trobes sempre amanida ja saps que hi haurà rúcula, saps? I ja saps que en una hamburguesa hi haurà ceba caramelitzada, no?
Tampoc és tan però modern, això... ni la rúcula ni la ceba caramelitzada.
Bueno, perquè ja ho hem adoptat, ja ho hem adoptat com a normal, no? Però aleshores, a mi, una cosa que abans era normal i ara costa de trobar i em posa molt feliç és trobar-me que els postres ja crocanti i contessa.
Oh, oh, gran tema.
Clar, jo vull reivindicar una mica això, no? Perquè és que costa molt que trobar crocanti i comtessa. I, en canvi, és un postre que sempre ve de gust, saps? Jo no prenc mai postre, però quan veig que hi ha crocanti, jo demano crocanti, saps?
Però t'he de dir una cosa Sí, digues, Toni, perdona. Tira.
No, simplement deia això, que és a dir, que és una cosa que costa molt de trobar. Al final sembla una cosa exquisita, saps? Quan en realitat abans era una cosa de molt, molt habitual, no?
Puig.
I a més s'ha de ser valent i demanar-ho. No tenir por de demanar-ho, perquè és que quan demanes crocanti o comtessa hi ha aquelles mirades de la gent que t'acompanya i tal. El que no ha evolucionat. El que als 80. Doncs sí, senyor. Si hi ha la taula que també el demanaria, però no el demana per dir ai, no, què diran si demano un crocanti? Demano un mil fulles de no sé què, amb iogurt de no sé quantos. Doncs no, home, no, demana un crocanti o una comtessa, si et té de gust.
Clar.
A favor.
Clar.
És més, aquest estiu va passar una cosa extraordinària, que és que van editar, no sé si encara hi és, jo suposo que va ser com una edició especial, gelats comtessa amb pal, o sigui, individuals. De pal. O sigui, que podies comprar unes comtesses amb clavada en un pal.
Però això desnaturalitza la idea de comtessa.
Bueno, desnaturalitza, però pots menjar-te-la al carrer, cosa que fins ara no es podies. No et sembla bé? Doncs ja trucarem als senyors que fabriquen i els donarem la teva humil opinió.
Sisplau, emocioneu-m'ho, sisplau.
Doncs això, que va haver-hi com una mena d'edició limitada. Vull dir que hi ha una mena de ressorgiment de la comtessa.
Que sí, sí.
Perquè,
a part,
a més,
ara he descobert es va dir, una cosa.
Perdona, eh? Toni, es va dir d'una altra manera durant un temps. No recordo com es deia.
Sí, senyor.
Però...
Vianeta.
Vianeta. Exacte, Vianeta, li van dir. No va acabar de quallar i li van tornar el nom original, que era comtessa.
I tant.
Sí, sí. I tant. No vaig entendre molt bé el canvi de nom, però bueno. He de dir que he descobert, també, diguem... Sí, vaig una mica tard, que si tu tires un rajolinet de whisky...
Aquí està.
És boníssim, eh?
Clar. Però llavors estàs fent la tarta al whisky, tio. O sigui,
ja no, però és igual, hosti, és indiferent. Ho pots fer amb crocante i amb comtessa i és, de debò, oients, és espectacular.
Whisky amb comtessa també. A la comtessa whisky també.
Pot ser que... Ara que
sí, també.
Acabeu de dir una cosa, o sigui, pot ser... L'altre ha dit tarta al whisky. Pot ser que hagi desaparegut de totes les cartes la tarta al whisky?
Perquè la gent fa el crocante amb whisky.
Se'l fa directament, gràcies a Toni Mollet. Va, anem a veure què és el que li ha sorprès aquesta setmana a Xavi Puig.
Doncs, primer, una cosa ràpida, i és adonar-te'n que la teva fillola fa 18 anys i dius, hòstia, ja potser començava a pensar en la jubilació, perquè la cosa va més de pressa del que voldríem.
Sí.
I després un anunci que vaig veure l'altre dia al carrer d'anglès bàsic de supervivència per viatjar. Dirigit a persones amb nivell d'anglès bàsic o sense coneixements... Tòpics útils per anar de viatge. Petites simulacions de situacions reals. No és una gran idea, eh? No sé si molt exitosa, perquè, clar, vull dir, imaginar-te quines situacions reals et trobaràs en el viatge és com una mica complicat, però almenys un camp nou a explorar per la gent que no té ni idea d'anglès i vas allà amb les 7 frases... et poden treure d'un embolic o que t'hi poden ficar, perquè, clar, vull dir, si tu només tens 7 frases allà per sortir-te'n, igual acabes detingut per dir el que no toca a una altra cosa. Però, és un primer pas, una manera de començar.
Deixa'm dir que millorarà, sens dubte, el clàssic My Tailor is Rich, que ningú sabia per què havíem de prendre'ns la frase del meu sastre és ric, vull dir, quin sentit té, no? En quina situació et pot servir dir My Tailor is Rich? I l'altra obsessió que hi havia amb el Open the Door, Close the Window. O sigui, per què havíem de tancar la finestra i obrir la porta? O sigui, en quina circumstància li podies dir a algú Open the Door, Close the Window? O sigui, no acabo de... Prefereixo l'aplicació pràctica del kit aquest de supervivència, sens dubte, sens dubte.
Ara que parleu de frases... Perdona. No, és que ahir em vaig veure un autobús d'aquests de l'empresa, Ízaro, amb un eslògan que no vaig entendre. Una frase que diu, eres absurdamente genial.
Ah, mira.
O sigui, no sé quina és la intenció de la campanya. A lo millor forma part d'aquests packs de positivisme.
Exacte, de positivisme. El sorprenent hauria estat que et digués eres absolutament imbècil, no?
Sí,
no, com a publicitat.
A lo millor jo l'he trobat a l'Ida, no? Eres absolutament imbècil.
Patates d'olot, senzilles i tristes. Exacte, com es l'ha.
Tant de bo.
Toni, què anaves a dir? Perdona.
No, anava a dir que al final això, el que vindria a ser aquest curs és el que sempre s'havia dit com l'anglès de platja, no? És a dir, al final acabaves coneixent quatre paraules perquè havies conegut a una noia allò tal i, bueno, t'ensenyava una paraula, una altra, i al final entre això i una mica de morro, doncs acabaves dient, defensant-te, no? Allò que dius, bueno, parles anglès? Em defenso.
Em defenso. No? Va, ja anirem acabant. A veure què li ha sorprès aquesta setmana. Clara Molins.
Això que abans deia el Beltran, de la gent que et toca coses, la gent que t'agafa... Bueno, aquí tothom porta ulleres, no?
Sí, bueno.
Pràcticament tots, sí, on hem portat, o en portem habitualment. Doncs la gent que li fa molta il·lusió agafar les teves ulleres i emprovar-se-les. I sempre és el mateix modus operandi. Es posa les ulleres, fan una ganyota de... no m'hi veig, que cega que estàs, quantes dioptries tens? Sempre és el mateix, és que és calcat. Tothom fa la mateixa pantomima. I llavors un rato de parlar de les dioptries que tens i és com, deixa'm de tocar les ulleres. Perquè, a més, acostuma a ser gent que no té problemes de vista.
Oh, i tant. Però és que jo crec que no m'ha arribat a la... No, perdona, Beltran, no. A veure, les ulleres no deixen de ser una petita pròtesi que portem.
Sí.
Vull dir, és com si algú que li falta una cama i va amb una pròtesi, li anessis a demanar... Li anessis a demanar a veure si me la puc posar i llavors fessis...
És més incòmode. La pròtesi,
per on te la... Perdona, la pròtesi. Si tu tens dues cames, per on te la poses?
Clar.
No? Clar, en canvi, les ulleres...
Hi ha una certa dificultat, certament, és veritat.
És bastant difícil.
No, però l'equivalent potser seria una crossa, algú que porta una crossa
ara,
que s'ha
no,
fet unes
perdona,
jeans...
Aquí,
ai,
les crosses sí que ho fan. La gent
no?
Sí que ho fa amb les crosses.
Sí, llavors passeja un rato amb la crossa i et diuen allò de... Vigila que tindràs un accident, que porta mala sort.
Bueno.
És el mateix exercici.
L'audiòfon no es demana, l'audiòfon.
Ara.
La gent que porta... No els hi demanes. Ah, deixa'm l'audiòfon, a veure com se sent això aquí. No. Per què no t'ulleres? Que la gent demani el que porten audiòfon, també. Ui, que se sent molt soroll.
Sí que estàs sort!
Exacte, jo ho trobo... Clar, perquè com que hi ha tanta gent amb ulleres, sembla que es pugui fer. I amb altres coses no. No aniràs a algun marcapassos. Escolta, treu-te'l un moment.
Amb uns ferros, amb algú amb uns ferros.
Clar, és que... Els ferros, a la boca. Treu-te els bràquets.
Ah, bueno, ja se li va.
Treu-te els bràquets, que me'n poso jo. No, escolta'm, feu el favor, home. Va, per favor, deixa... Els que portem ulleres, deixeu-nos en pau.
Deixeu-nos tranquils.
Prou pena tenim. A vegades no, Vinga, anem amb el que ha ressonat al cap dels patateros al llarg d'aquesta setmana. Comencem amb la Clara Molins, va.
Ah, doncs mira, jo porto una cançó que es diu Acostar.
Acostar?
Sí. Manera de tenir una forma per fugir. Si t'acostes no l'acabes. Quantes hores han passat des que tu te n'has anat? Et segueix aquella cara. No hi ha resposta per trobar el que pensa per marxar quan les coses se t'acaben. Són petites unitats que flirtegen regalant històries que es cremaven.
Qui són?
És un grup que es diu Germà Aire. Sí. I aquest disc és un disc que acaben de treure aquesta setmana, que es diu Gornal. Ells són el Luca i l'Andreu, sobretot, tenen una banda. I sempre tenen unes lletres molt interessants, perquè crec que el Luca és com físic o científic. Llavors les lletres són com matemàtiques científiques i molt poètiques. I tenen un univers sonor molt bonic. I es dona la circumstància que el productor és el Jordi Matthews, que és el mateix productor que us sonarà per Ferran Palau o el Petit de Calaril, que té un so...
L'aire...
Sí, exacte, que no és allò de... Ui, què és això tan estrany?
Saps què t'anava a dir? Però, sense tenir res... Musicalment, sense tenir res a veure, la manera de cantar m'ha recordat el d'Oques Grasses.
Ah, sí?
La manera d'enfocar la... No amb aquesta explosivitat, segurament, a Oques Grasses.
Les melodies, potser.
No sé si per les melodies tant, però vaja, sí.
Ell és com italià, és mig italià, el Luca.
Llavors, en principi, amb Osona no hi té res, no?
Sí, també és de la zona d'Osona.
Ah, veus? Mira.
De la zona d'Osona.
Els d'Osona sempre hi ha bandes interessants. Germà Aire.
Germà Aire.
Avui també a la tertúlia de patates. Vinga, va, anem amb la cançó de... A veure, aquí.
Anem, va, aquí.
Anem amb la del... No sé, la del Toni Muñoz.
Vinga, va, jo avui he de dir que estic una mica... Sembla que li hagi tret la pols a tot, eh? Abans parlava del crocanti de la comtessa.
Sí.
Ara, bueno, doncs avui posaré una cançó de Gris.
Oh. Però què diu? I a què ve el Gris Lightning, aquest de...
Doncs mira, perquè clar, aquí la pregunta que sempre fas és què t'ha ressonat al cap aquesta setmana. Doncs m'ha ressonat aquesta cançó, perquè la meva filla està aprenent ja a fer coreografies.
Oh, gran moment!
És un clàssic.
Ai.
Aquesta és un clàssic. La veritat és que jo segueixo pensant que aquesta pel·lícula envelleix molt bé i la música també envelleix molt bé.
Mm. Però, i precisament ara que estem en eclosió de nou d'espectacles musicals a Barcelona, és el que falta ja, no? Gris, que torni Gris una altra vegada, perquè, bueno, que l'han fet 14.000 vegades ja.
Però,
en fi, ara que hi ha Bailando Bajo la Lluvia, Billy Elliot...
Cantando. No?
He dit Bailando, perdó. Sí. Cantando.
Bailando también.
Per favor, doncs mira, afegim Gris. Va, anem amb la cançó del Xavi Puig, vinga.
Doncs mira, almenys que tornin aquí, com a mínim.
Home... Ens va enganyar tots, eh? El cant del loco.
A mi me la rebufava, ja us ho he dit, clar. Si tu, jo crec que a mi només m'interessaria que tornés tan traït algun dia, que això sí que em posaria... Hòstia, em posaria vull dir, la resta m'era igual, però dic, bueno, com a mínim que torni a la tertúlia de patates, perquè vaig veure gent absolutament bueno, caient en una reparació musical per la tornada o per l'engany del senyor Martín aquesta setmana.
No, molt fan amagat del Canto del Loco, sí o no? O sigui, jo vaig començar a veure, sobretot especialment a través de les xarxes, gent que no hagués dit mai, que anava dient, oh, els meus estius amb el Canto del Loco. Pensava, no, tu eres fan del Canto del Loco, sí? No ho semblava.
Que perquè és tan antic, no? Que...
Bueno, tan antic ja, no.
Sí, no.
Calma.
Jo recordo anar amb pantalons aquells emblancats.
Tu, perquè ets molt jove.
Emblancats.
Sí, de campanat, no? La sala biquini, haver d'allà concerts. Sí, totalment, en aquesta època.
Va, anem amb la cançó de la Carolera, vinga.
A veure, jo, com que s'ha obert l'oci nocturn, he buscat una cançó d'un DJ. Vinga. I mira...
Què és, Caro?
Mira, el DJ és alemany, es diu Purple Disco Machine, o es fa dir així, i aquest tema és en col·laboració amb Sophie and the Giants, que és un grup britànic. Aquest tema segur que us sona perquè ha sonat molt l'any passat, va arribar al capdamunt de les llistes, és com un hit d'aquest DJ, no?, amb aquesta col·laboració. Es diu Hypnotize. Feia dies que la tenia en cartera, que pensava, això fa per patates, i crec que aquest cap de setmana és l'ideal.
Perfecte. Doncs Purple Disco Machine, també la tertúlia de patates celebrant la reobertura de les discoteques. Va, Beltran, tira.
Jo mira, aquesta setmana he descobert una parella anglesa que m'ha sonat molt bé. Estan una mica en la onda Muñoz, eh?
Sí.
Allò de, mira, anar fent, eh? O sigui, és més música després de la discoteca que no pas de la discoteca. Però m'ha fet gràcia com es diuen. Es diuen Everyone You Know, a tothom que coneixes. Mm-hmm. I m'ha fet gràcia que les seves lletres intenten retratar una mica el món, el fregau en què s'ha trobat la generació Z. Ho he dit fatal, eh? La generació... la generació que està de la Clara Molins.
No, no.
Sí, la Clara Molins és bastant boomer.
És boomer? No.
Millennial.
És millennial del tram final del millennial.
Nosaltres són dels anys 2000, no?
Aquest, home... Aquests, jo crec que sí, deuen ser del 2000, 99, 2000. Clar. Una cosa així. I aleshores, bé, té una sèrie de cançons en un disc que és així, té un punt de hip-hopero, però té un repertori molt variat d'estils. O sigui, m'ha sorprès força. I m'ha agradat molt això, el nom. Tothom que ho coneixes.
Tothom que ho coneixes.
Everyone,
doncs,
you know.
Everyone you know.
És una mica l'anglès aquell de la plaça que deia. Eh? Everyone you know.
Everyone you know.
Likes my tortilla.
Close the window. Avui a la tertúlia de patates arribarem a les 8 del matí. Recordeu, encara podeu fer retuit fins als pròxims 5 segons.
Ja sé,
que arribarem
a... No us
puc. Apa, patateros, que vagi molt bé. Fins dissabte que ve. Adéu-siau.
Adéu. Bon pont, bon pont. Bon dia.